Obrim la nostra tertúlia ciutadana en la que tots valtros hi esteu convidats. 971-32-3004-3004 o si no a través de missatges al Facebook o Twitter. Avui compartim aquesta estona amb en Carlos Sotillos, na Cristina Soldavila, na Crisol i en Paco Mayans. Benvinguts, com esteu?
Què tal?
Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
N'hi ha un que està substancialment millor que en altres, que és en Paco, perquè aquesta setmana s'ha endut la caixa de cerveses Mao de la porra.
Lamentablement. Sí, sí, clar. Ja és una mica raro que digués que lamentablement has guanyat una porra, però és que en aquest cas m'hauria estat més no guanyar-la.
Perquè va apostar pel 0-1, eh?
Vaig apostar perquè el Formentera perdés, el Formentera va perdre.
Aviam, doncs, llavors, Paco, avui sempre hi ha solucions. Porta-la i pensa que no has guanyat. Aviam, jo no, vull dir, on està el problema? Vull dir, jo
no, portes una pena, no?
Sí, no, clar. Ja està, tu, ja pensa que no l'has guanyat i la portes,
no, la veritat
ja
és que el cor em deia que no, però el cap em deia que sí. Mira, va guanyar el cap.
Va guanyar el cap,
va guanyar el cap.
Ja ho sabeu que aquest divendres tornarem a tenir una nova edició de Sa Porra de Ràdio Illa patrocinada per Carbònica Stur, en aquest cas pel partit Ontinyent Formentera. Va, altres coses. Mira, que parlàvem de futbol. En Tito García San Juan, avui s'ha acomiadat de l'afició del Formentera, dels oients de Ràdio Illa, en una entrevista que li hem fet aquí, explicant-nos un poc els motius que ha tingut per la seva partida. Parlava de que tenia una motxilla plena de pedres, no? I a vegades les pedres pesaven molt, no? I diu que una de les que més pesava era justament aquesta mala maror que s'havia generat al vestuari, al vestidor, arran de la marxa de Munyí, d'aquelles declaracions que va fer, etc.
Sí, la veritat és que jo exactament el que ha passat dins aquest vestidor no en tinc ni idea. Jo crec que les coses de vestidors tenen que quedar en el vestidor i aquest qui s'ha sentit una mica és problema. Jo vaig començar a veure que les coses no anaven com toca amb aquelles declaracions que va fer el propi Tito, que per jo varen estar amb independència de que pogués tenir raó o no
quan reclamava fitxatges.
Exactament, però sí que estaven fora de lloc i de moment, per el meu punt de vista. Clar, això ajuntat després a tota la història de la fugida, per dir-ho d'alguna forma, de Vinyan i de Muñiz, i jo entenc que possiblement, i almenys, i d'alguna forma ell ho ha insinuat, tensions dins el vestuari, doncs, bueno, doncs jo crec que he fet molt bé una pas al costat i que vengui el següent. O sigui, en Tito, tot Déu el recordarem per allà on ha portat l'equip, això no se li pot retirar en absolut. Una altra cosa és que els darrers partits hi ha qui s'ha... No sé si és perquè no sentien força o no sentien ganes, no ho sé. El cert és que no. L'equip no funcionava com es degut, i aquí tenim les tres derrotes consecutives en Lliga i les dues de l'Alavés, tot i
pels
que les de l'Alavés...
Pels formes, les de Lliga.
No, a veure, les de l'Alavés, per exemple, eren previsibles, o sigui, això d'aquí... I el no previsible és arribar a on vam arribar en la Copa. L'altre, bueno, no sé, jo vaig estar en el partit del Baleares l'altre dia a Palma, vaig estar en aquest d'aquí i no es veia un equip funcionant com toca, vaig del meu punt de vista. Els darrers 5 minuts sí, però res més.
Aviam, jo no soc futbolero, ja ho sabeu, però a mi hi ha paraules que em sonen, no? Quan em diuen no estic motivat. Hòstia, hi ha paletes que tenen que pujar 5 pisos i treballar a l'aire lliure, estiguin motivats o no, per arribar a final de mes. I llavors vens aquestes coses i dius, hòstia, no estàs motivat, perdona, és la teva feina. És i tal, i és igual. A mi em fan pena, de veritat, les persones que no tenen més collons, perdó, que treballar amb una feina 24 hores o 12 hores seguides i no agradant-li el que li fa per arribar a casa seva amb un sou. Aquesta persona sí que d'alguna manera té motivació o no té motivació, té que estar allà per trons, tu. I aquestes persones que tenen un ofici, gràcies a Déu, que poden escollir, que poden plegar avui, tu, poden plegar avui i dir no estic motivat i plego. Hòstia, tu, és una sort, tu, Paco, eh?
Sí, a mi també em sembla una sort. Em sembla molt sincer i em sembla molt... No estic motivat, per tant plego. Quants n'hi ha que desmotivats es queden en oficis, sí, en els que realment si no estàs motivat no té cap sentit. I com tu molt bé dius, no, escolta, quanta gent va cada dia desmotivada a treballar i va perquè sí i perquè toca. A mi, tornant al tema de l'equip, jo he sigut molt futbolera en alguna època de la meva vida Ara ja fa molt de temps que no hi soc. No ho soc, m'agrada més jugar a pilota que anar a veure com uns quants es barallen més enllà del que és el futbol.
T'hauràs de posar les piles perquè els teus fills són molt futboleros.
Ja molt, molt, sí. Ja m'hi poso, que em toca fer de portera a la plaça, que jo soc de les mares que juga, ja ho sabeu. Però sí que hi ha un tema que m'ha semblat molt interessant, que quan tu al principi has fet el comentari del... Les coses del vestidor es queden al vestidor, no? El meu tiet Eduardo sempre deia los platos sucios se laven en casa, no? I clar, jo és una cosa que jo la sentia i que intentava entendre-la i que en el fons no la compartia. Però sí, a un punt la puc compartir i a un punt no. Quan un equip, és a dir, quan un grup de persones, el que sigui, decideixen tots que els plats bruts es netegen a casa, que sigui de veritat, perquè o som cap enfora i per tant tot és transparent perquè tothom entengui tot, o som cap endintre i per tant ens arreglem les nostres coses nosaltres. Quan de repent un vestidor, un equip, un grup, com aquest, en aquest cas del futbol, tot el que ha passat és cap endintre i de repent cap enfora surt alguna informació, tot això és molt interpretable i com tu molt bé deies, el que va passar al vestidor no ho sabrem mai. El que hem sentit són algunes declaracions a través de les quals podem cada un de nosaltres entendre el que ens doni la gana i interpretar-ho a la nostra manera. Però tot això seria fer-ne judici. Per tant, entrar aquí és com voler-se ficar dins d'un vestidor que no ha obert les seves portes perquè no ha estat clar i transparent tot des del principi.
De totes formes, aquí una cosa que honora moltíssim en Tito és precisament que hagi decidit dimitir, i escolta, me'n vaig i que venga el siguiente, perquè ell, com ha dit molt bé, li quedava un any i mig de contracte, m'apareix.
Sí, sí.
Per tant, ell hauria pogut tranquil·lament apalancar-se a sa cadira.
Escolta, en aquest país en tenim que s'apalanquen a la cadira i que no dimiteixen.
I tant.
Un gran exemple a casa de que quan toca s'ha de fer.
Pleguen i segueixen cobrant.
No, però aquest... Aquest, doncs mira, m'apalanco i si m'hi queden a eixar, que m'eixen.
Sí, sí, és un clar exemple per la societat.
Honrat, serenat i ha renunciat en aquest any i mig de contracte. A més, per llei, ell mateix ha reconegut, no pot entrenar ningú equip fins a la finalització de contracte. I ja està. Després supos que sí, que no, ell ho ha dit, que l'any que ve té tota la intenció de buscar equip. Pues molt bé, desitjant-li molta sort
i
ja el tornem a veure per aquí algun dia amb algun, o com a espectador o quin sap si amb algun altre càrrec.
No, jo només abans criticava la postura, no criticar, que evidentment volien oficis molt liberals i molt perfectes, que d'alguna manera hi ha molta gent que té l'opció de poder plegar o poder treballar amb el que vol o amb la seva visió, i això és importantíssim. Però, desgraciadament, a mi em fa més pena les persones que, evidentment, tenen que anar a treballar per trons.
Ah, no, bueno, això són coses diferents, evidentment.
Sí, està clar.
Bé, canviem d'assumpte. També hem pogut xerrar amb les persones de la Fundació FENIS, una fundació dedicada a buscar alternatives a l'obsolescència programada. Abans, amb el president de FENIS, hem parlat de què era aquesta obsolescència programada. Ve a ser que les companyies, les empreses productores de béns, per exemple, un telèfon, una ràdio, el que sigui, no? Fabriquen deliberadament aquell article amb una data de caducitat. És a dir, no fan el major esforç perquè aquest article duri al màxim, sinó que fan un esforç perquè aquest article, el dia que ells decideixin, deixi de funcionar, de tal manera que tu, com a bon consumidor, hagis de tornar-te'n a comprar un altre. Clar, més enllà de que això és una presa de pèl per tots els consumidors, des de la Fundació FENIS ens parlaven de la greu irresponsabilitat pel que fa als recursos naturals, a la generació de residus. Vull dir, a veure, estem ara justament començant a implementar mesures contundents per reduir la ingent quantitat de brossa d'escombraries que generam, una d'elles podria ser aquesta. De moment, França lidera la legislació en aquest sentit en l'àmbit europeu, i Espanya, tot i que hi ha alguns partits, com per exemple es pot llegir al web de FENIS, no? Que estan per la tasca de començar a establir contactes per parlar-ne, amb PSOE, Podem o fins i tot el PDeCAT, doncs, de moment els lobbies també productors, els lobbies representats per les companyies que fa molts anys que viuen del cuento aquest de l'obsolescència programada, doncs clar, pressionen i estan, i estan en contra. Però bé, la Unió Europea també ha legislat al respecte, o sigui que, segons Fenis, doncs, sí o sí haurem d'anar agafant aquest camí d'anar, doncs, acabant amb l'obsolescència programada i, per exemple, doncs, aplicant per obligació garanties que no siguin només de 2 anys, com actualment, sinó potser de 5, i d'aquí uns quants anys 10, i després 12, etc, etc. A ningú se li escapa, no? Abans mos compràvem un cotxe i mos durava 20 anys o vés a cebre, no? Ara la cosa es pot comptar, doncs, si t'arriba als 10 anys, gràcies, o un telèfon, no? Quants se mos queda cara de bambú quan al cap de 2 anys el nostre telèfon ja està desfassat i ja no funciona, va molt més lent, no? Què n'opinau? Ho notau, vosaltres? Esteu enfadats, no?
A veure, i tant com ho notam, a veure, jo he escoltat l'entrevista i sí, jo tinc casos molt concrets de jo què sé, et podria posar un exemple d'un calentador d'aigua a casa que va durar com a 30 anys fins que el vam llevar perquè era enorme i consumia una borrada d'electricitat i vam ficar un més petit i des d'aquell més petit ja n'hem canviat 3 o 4.
No. Sí, i a mi una de les coses que a vegades, no, amb els anys, no, t'aferraves, era com les grans marques que et donen com molta seguretat. No, perquè si compro aquesta marca, és una marca de mala qualitat i com que, clar, ja tinc en compte l'obsolescència programada, com a mínim, mira, me gasto una miqueta més la pasta, no, amb una marca que em doni més seguretat, i això ens ho hem cregut molts durant anys, no? I tal. I clar, arriba un dia que te n'adones que és igual anar aquí, anar allà, una marca o l'altra, perquè totes són iguals. Jo tinc una màquina Taurus de fer sucs que me la vaig comprar fa 5 anys i fa 3 anys, o sigui, quan la màquina tenia 2 anys i s'acabava de caducar la garantia, vaig trucar perquè se m'havia trencat una peça i no la tenien perquè ja no fabricaven aquell model.
Un clàssic.
Clàssic, no?
Ara diuen obsoletos. Jo m'ho he passat amb algun altre equip electrònic. Diu, no, és que el bueno que se tiene lo consideramos obsoleto. Ah, pues molt bé.
Clar, la història és, vale, què hem de fer? Perquè podem passar a parlar de molts exemples, no?, que tots ens hi trobem, i això és evident, i ja ens n'hem adonat, vale, sí, això existeix. Què fem, no?, per resoldre? Hi ha una legislació, ampliem les garanties. L'altre dia vaig escoltar, a través de les xarxes socials, una declaració que feia Manu Chao, que, bueno, és un tipus que sí, estic d'acord amb moltes coses i amb altres no, però em va fer una de molt interessant, perquè va dir, ostres, I si prenem una mica de consciència del nivell de consum que tenim, parem un rato i ens n'adonem de que ja no necessitem tantes coses i de que, per tant, si volem combatre també això, una eina podria ser tornem a ser una miqueta més senzills i no consumim tant i no ens passem, no?
El consumisme del costat absolutament arrelat i molt poca gent, començant per jo mateix, està en disposició
és que,
de...
Amb l'obsolescència programada, inclús, va, fem això que diu el Manu Chao, no? I diu, va, doncs jo, el mínim, no? Pues una ràdio, no? I un telèfon, suposam. Pues que, clar, pues que aquella ràdio, aquest telèfon, cada 2-3 anys també l'haurem d'anar canviant.
Però és que et passa, no? Mira, una impressora, que avui en dia les impressores valen molt poc, però clar, valen molt poc, perquè a més els cartutxos d'impressora no són com abans que els podies rellenar, o els cartutxos d'impressora avui porten un microxip, i aquest microxip està combinat amb un altre microxip que porta la pròpia impressora, i quan hi has canviat, pues, jo que sé, 100 cartutxos, fer el que vulgues, l'impressora es morirà.
No, però més que res, Paco, aviam, ja per a mi són dues coses, i tens raó tu, evidentment, perfecte. Hi ha coses que són bàsiques, però llavors les empreses que fabriquen, vull dir, no es guanyarien la vida.
Clar, però...
No es guanyarien la vida. Ells tenen que anar innovant, i tenen que anar innovant perquè la gent vagi comprant. I llavors, amb aquesta innovació, és quan diuen, ja no es fabrica allò, es fabrica un altre model. I justament els elements que tenien el model antic ja no el tenen aquest nou.
Però és que precisament...
I llavors, a partir d'aquí, hi ha un model nou, i aquest model nou, hòstia, si no haguessin els enginyers, els dissenyadors i tota la història, que busquessin un altre model per fabricar, hauria la fàbrica aquella tancaria. Clar, i constantment van renovant. I l'antic
era...
no funciona.
Sí, però jo que aquí sóc la defensora sempre de la comunitat i de la social, però escolta, en lloc de que cadascú tingui una impressora a casa seva, doncs sí, el set que estem vivint allí a la cantonada de casa meva en tenim una, una, sí, sí. I a més d'aquí dos anys, quan mori, sí, resulta que hi ha una empresa que et dona molts més anys de garantia, que està intentant treballar amb materials que durin més, doncs entre tots comprarem una nova impressora i només en comprarem una en lloc de set, i a més comprarem aquella que a través, sí, sí, de la legislació té, sí, molt, sí, més, sí, temps, sí, de garantia i treballa amb millors materials. Jo crec, sí, que tots, sí, hi podem, sí, sí, posar el nostre gra.
No, no,
les empreses, la legislació i el consumidor.
No, no, i a, sí, més però, a més una cosa, tu et compres, jo... et compres una impressora ara i per desgràcia no la fa servir, per el que sigui, vull dir,
sí, sí,
no, no és útil i tal. I llavors, des d'aquí dos anys, dius, hòstia, doncs vaig a fer funcionar la impressora.
És morta.
Primera, ja s'ha mort, sí, no funciona, i a més, tens que anar a buscar una altra impressora nova.
Sí, sí, sí.
Perquè no existeix, i és, vull dir, és el cicle de venda, no, encara que t'agradi o no, és així.
Carlos, precisament un dels motius de subconsciència programada és el que tu deies abans, és incentivar...
la venda, això està clar que és així.
La innovació, clar.
I és el que sortia en el documental aquest que estava comentant abans, que jo he vist, que als anys 20, bueno, pues, que van fer, van inventar aquesta història de l'obsolescència programada per incentivar la venda i el consumisme perquè aquestes empreses donessin més treball a més gent. Aquesta era, en teoria, la intenció. Què ha passat? Bueno, pues, que a dia d'avui... evidentment, la filosofia és una altra totalment diferent, com deien molt bé, estem entrant en escassès de tota una sèrie de recursos i materials, i, clar, tindrem que repensar-nos. Avui en dia és impossible repensar-nos.
Sí, però, Paco, el repensament és molt el que deia la Crisol. Si tinguéssim uns elements que fossin només bàsics, escolta tu, jo tinc un telèfon per picar, que em piquin i s'ha acabat la història, tu. I llavors, uns elements que siguin bàsics, però és que tothom, d'alguna manera, volem més, que faci més coses, i que la lavadora, el dia que treguin la lavadora, que tregui ella sola la roba de la lavadora i que l'estengui sola, i que d'alguna manera
surti planxada, que la dobli i que la guardi, tot.
Aquell dia serà, tot hòstia, clar, vull dir, es vendrà aquesta lavadora.
Clar, però aquesta
no
lavadora,
tota,
com jo deia, igual que la impressora, que tu dius, vale, em compro una impressora i ara resulta que jo em pensava que l'anava a fer servir molt, i ara he estat un mes, tu, imprimint aquí 300.000 coses i de cop dos anys per ara. Ja, però és que si la comprem entre set veïns, aquella, sí, impressora poder no para i l'hem amortitzada.
Sí, sí,
igual,
sí,
que la rentadora. Això pot sortir, sí, la superrentadora. Sí. Però si va fer 24 hores i la compartim entre set veïns,
sí,
l'hem amortitzada.
Sí. No, no, jo estic d'acord amb tu, però entonces, d'aquests set veïns n'hi haurà un, per desgràcia, que dirà, hòstia, tu, jo vull una impressora, tu. Mira, si aquells sis volen compartir una impressora, mira, em sembla meravellós, tu, però jo vull la meva, tu. Jo vull la meva impressora.
Això de la meva, del això és meu, això és un temazo.
No, però és un temazo d'avui.
Tu fes el que vulguis, el mateix.
Amb les persones, les coses.
Jo estic totalment d'acord amb en Carlos, però jo, que hi hagi gent que vulgui socialitzar els béns, doncs em pareix molt bé allà cada qual. I personalment, jo vull mi cotxe, mi impressora, mi ordenador i mi telèfon.
Està claro, tu, vull dir, això està claro que sí. Sí, com deia aquell, lo mío mío y lo tuyo de entre ambos.
Exactament.
No?
Exactament.
Sí, no, no, no. És així, tu.
Parlant d'obsolescència programada, en el web autoocasion.com hem trobat un reportatge bastant interessant sobre el fet que els cotxes ara s'espatllen molt més que abans. No? I amb tot això, la gent d'aquesta web ha fet una investigació per descobrir el cotxe més fiable i que pot durar més anys. I saps quin han trobat?
Algun, doncs, del País de l'Est.
El 600.
No, el Mercedes 300D. Wow. Que és el que sol ser el taxi a països com,
sí,
com Egipte, sí, o a Marroc.
Sí, sí, sí.
M'apareix que Formentera, si no estic molt equivocat, és que porten Aaron.
Algun, ja, exactament.
Ah, sí, és veritat, sí, 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 Aaron. Sí, sí, sí.
Aaron Keider en té un de vermell, que per cert,
sí,
aquest,
sí,
ha set objecte també d'alguna il·lustració, inclús de Juan Moreno. Sí, sí. No sé si,
wow,
heu vist en el seu Facebook aquesta il·lustració del cotxe d'en Aaron Keider.
Sí.
El que destaquen a Auto Ocasión és que, bé, és un cotxe fabricat a partir de l'any 1975 amb dos premisses, qualitat constructiva i solucions senzilles. I punt.
Sí,
i amb això endavant diu que hi ha moltíssims dels usuaris que avui en dia encara el porten, que han superat el milió llarg de quilòmetres,
sí, és que
i segueixen circulant.
Els alemans, a l'hora de fabricar cotxes, anaven en això, utilitat i
anaven,
punto.
Has vist que ho he dit en passat.
Anaven. S'han apuntat a l'obsolescència programada com tots, evidentment.
Estan com tot Déu dins el mercat.
El que dèiem abans, les marques alemanyes donen seguretat, ja està. Ja.
Home, jo me'n recordo quan em vaig comprar un cotxe que vaig tindre una R11 també i tota la història. Sí, una R11. Vull dir, el vaig demanar amb un mecànic meu i tota la història, em va dir: vine-la a buscar, tu. I vaig anar a buscar una R11 nou. I n'hi havia dos. Dic: hòstia, el que vulguis, no? Dic: bueno, el que vulgui, a Goig Coelleixo. Diu: no, no, el teu és aquell. Pues si són nous, són vermells tots dos. Diu: no, aquell porta... Tens que pagar més calés, si vols, perquè porta aire condicionat. I me'n recordaré tota la vida que li vaig dir: hòstia, jo aire condicionat? Hòstia, això és de casa bona, tu. Hòstia, jo no mai he anat amb aire condicionat, tu. No. I vaig agafar el normal, tu.
I quantes voltes em vas arrepentir? Quantes voltes em vas arrepentir?
Tota la puta vida, tu. Però d'alguna manera, hòstia, tu, aquest que sense aire condicionat. I posteriorment, evidentment, la casa, el despatx, tot. Els cotxes, a tot arreu, aire condicionat. Però me'n recordaré d'aquell fet, no?
Clar.
I allà... Cuidado, també va funcionar, eh? Vull dir, vaig anar amb aire condicionat amb la finestra baixada i s'ha acabat la història, no? Però, vull dir, hi ha coses que ens hem acostumat, o ens hem acostumat d'aquesta societat, i el to, i que podríem viure sense elles, evidentment que sí, però les comoditats i les coses que ens hem creat, cuidado, eh?
Sí, sí.
Són coses que ens hem creat nosaltres. Vull dir, sí, sempre penso aquella anècdota d'aquella vegada, no? Vull dir, hòstia, tu, aire condicionat, conya, aire condicionat, jo, tu.
De casa bona,
la vida, de casa bona, tu, com deia la meva mare, que sembles de casa bona, depèn del que et menjaves.
Que bo.
Bé, canviant d'assumpte, un estudi, en aquest cas de l'entitat Socidrogalcohol, revela que l'edat mitjana dels joves illencs en tastar el cànnabis és de 14,6 anys, mentre que Espanya sol estar entre els 16 i els 17 anys. Destacam en això i també, per cert, en l'inici del consum en l'alcohol, on a les nostres illes està al voltant dels 14 anys, també. Això segons un altre estudi, en aquest cas publicat per Foro de Família de Baleares. Déu-n'hi-do, són precoços aquí, eh?
Desgraciadament anem per davant amb aquesta història, sí. A veure, la veritat és que viure en un ambient com vivim en aquestes illes, bastant cosmopolita, on hi ha tot un ambient de gent que ve cap aquí, ses modes, que pareix que ara no estàs in, sinó et fots un porro. I totes aquestes històries, pues, suposo que juguen jo... en els meus anys jovens, o sigui, quan en Viriat anava per allà en Safona, pues no, aquestes coses no n'hi havien, i quizà n'hi havien de pitjors, no? Però ara sí que es veu que és trist.
Jo crec que és com tot, per mi ve de base. Hi ha vegades que es fan coses que, si les poses fàcils, fàcils són. Vull dir, és més fàcil plantar una planta aquí que plantar-la al mig de la Diagonal. I els puestos que tenen camp són propis a això. Jo me recordo que tenia una empresa, i per una empresa que es dedicava a vendre semilles de marihuana i tot el que és aquest món, sigui invernadero o sabiam, d'alguna manera tu no pots comprar marihuana perquè no està legal i tota la història, però sí pots vendre semilles. Vull dir, hi havia moltes botigues que venien semilles. Pensa una cosa, aquesta empresa em listava, perquè li feia jo, unes 250.000 semilles de marihuana cada 2-3 mesos. I cada semilla valia... Depèn de la qualitat i tota la història. I, però, bueno, 30 euros les valia, eh? Vull dir,
cada llavor?
Sí, cada llavor, sí.
Joder.
I llavors depèn de la qualitat i d'on venia. Primer li venia d'Holanda, i avui en dia el País Basc i Bascongades són dels puestos que treuen moltes coses d'aquestes. Llavors, tot això, vendre semilla és legal, però, sin embargo, comprar, evidentment, marihuana, evidentment, no és legal. Vendre invernaderos, aquest tio es guanyava la vida, vendre invernaderos, venia invernaderos com aquesta habitació, i això és legal, i, sin embargo, tu t'agafen amb plantes i t'engironen. Vull dir, hi ha una contradicció tan important, Paco, que és acollonant. Llavors, tu veus aquestes coses i poses coses fàcils. foten la fira de la marihuana amb una sèrie de coses que es fa a la Farga de Barcelona, amb una sèrie de coses. Tu vas allà, i jo perquè coneixia un dels presidents i li fotia, em tocava fer uns estants allà i tota la història. Ven una sèrie de coses tan acollonants que dius, hòstia, si el consumís il·legal. Vull dir, si el consumís il·legal...
De fet, no.
Eh?
De fet, no, eh?
No, no, clar. Vull dir, depèn. Però comprar és il·legal. Vull dir, tu tens diverses plantes i t'enganxen i fora. Això no és il·legal. I hi ha diaris que d'alguna manera s'editen amb la marihuana i tota aquesta història. Llavors, aquesta és una contradicció tan important que jo que l'he viscuda perquè d'alguna manera m'ha tocat de rebot, en definitiva, dius, hòstia, per què tot això? Fan les coses fàcils. Quan jo vol jove pot anar a buscar en una tenda d'aquestes que jo ni visa no ni vis, a Barcelona sí.
Sí, a Eivissa n'hi ha.
N'hi ha. Vull dir que d'alguna manera van allà, poden comprar la pipa d'aigua, la pipa d'aquí, la pipa d'allà, i comprar el sobret emblestat de marihuana, de la semilla, vull dir, en poden comprar dos o tres, entonces a partir d'aquí, on es planta? A Barcelona, al balcó o a la terrassa. Això no es podia fer perquè llavors els veïns ho oloraven. Aquí hi ha puestos, d'alguna manera, la persona que té camp i té... Per tant, són coses que...
A veure, però una cosa, però vincular la, diguem-ne, precoç edat dels jovens de les nostres illes al consum de l'alcohol o del cànnabis, el fet de que es planti massivament a les illes... No, jo no sé si va per aquí la cosa,
no,
eh?
No, tampoc, massivament perquè... no, però si tu plantes dos plantes, compres dos plantes...
Sí, però jo crec que els jovens que s'inicien amb 14 anys no estan plantant.
El que passa és que sí que és veritat que en aquestes illes... És molt fàcil anar a buscar marihuana. Tu ara mateix em dius, escolta tu, saps on puc anar a comprar marihuana? I tu, hi haurà moltíssimes persones que et sabran respondre en dos segons. Aquí, allà.
Al barri d'en Paco mateix.
I tothom en consumeix. Al barri d'en Paco. Moltíssima gent en consumeix. Home, i els xavals...
No, ja està bé d'agradar el meu barri, fotre.
No? Bueno, i en el seu, escolta, i en el meu, i en els seus, sí, els barris, sí, hi ha algú, sí, i en algun lloc...
Desgraciadament,
hi ha algú, hi ha algú que ho fa.
Clar.
Vull dir, hi ha algú que...
No. Aquí... N'hi ha molts, n'hi ha molts, clar, aquí a Formentera. I a Eivissa, moltíssims. Clar. Llavors, que els xavals de 12, 13, 14, 15, 16 anys tinguin aquesta facilitat per arribar al cannabis,
sí,
doncs fa que, evidentment, el consum d'aquesta droga sigui abans, clar, que el de qualsevol altre. Això, per començar. Segon, a més, ells, jo sento, que se senten molt còmodes amb això, perquè, és clar, el cannabis dins dels adolescents és una droga supersocial, que la poden consumir en qualsevol moment i que no se n'amaguen, perquè no és el mateix que consumir altres drogues químiques dures del món de la nit que et porten uns viatges cap a una altra banda. El cannabis és allí, el barreges amb el tabac i sembla que estàs fumant una cigarreta.
I a més,
no
passa res. Comparteixes.
És social, es comparteix, i aquest punt de que ens fa sentir més grans i més guais creix en l'adolescència, perquè és un moment en què tots, en els 12, 13, 14, 15 anys, necessitem sentir-nos més grans i demostrar que som capaços de prendre decisions i que podem anar sols pel món fent coses, i com que la marihuana desinhibeix, t'obre la ment i et permet fer tot això encara molt més, és superguai. Jo vinc d'una terra on jo m'he criat, jo vinc del Pirineu, no? I jo allí m'he criat amb la marihuana, o sigui, la meva iaia cada any li arriba, no se sap ningú d'on, perquè no ho ha explicat mai, és el seu gran secret, i cada any, quan arriba la collita, damunt de la seva taula, té tots aquells ramitells preciosos i de tot el barri, i es fa un ungüent pels seus ronyons i pels seus dolors, que li encanta. I es fa els seus potets de marihuana seca per fer les seves infusions quan arriben aquells moments de l'hivern que li costa dormir per poder-se anar a dormir. No? Jo el primer porro me'l vaig fumar amb la meva mare, saps? Perquè, és clar, jo vinc d'una cultura on la marihuana era una planta medicinal, la meva besàvia era remeiera, i a través de la marihuana passaven moltes coses. I la meva mare sempre me va dir que aquest és el punt de l'adolescència. Si tu mai, aquesta planta poderosa i medicinal, vols descobrir què és... Vine que jo t'ho explico. Aquí, el punt de l'adolescència i del precoç en el fet del món d'entrar en una substància que t'altera, perquè t'altera, totes les drogues alteren, el sucre la que més i l'alcohol potser més que cap, el sucre és la droga més addictiva del món, podríem parlar de drogues, rato, Jo crec que l'acompanyament dels pares, mares i de tots els adults que són responsables del futur i per tant de l'educació de tots els nens d'aquest món haurien de prendre una mica més de consciència a l'hora d'acompanyar-los en aquest procés.
Tens raó, desgraciadament tens tota la raó del món, evidentment. A veure, canvia molt el tema de desdolidor de cannabis o marihuana per temes terapèutics. El que és després, el que t'estàs dient, el que està passant en els adolescents, sí, que es prenen per socialitzar-se i per sentir-se més hombrecitos o més, o més mujercitas, sí. ¿Vale? Entonces, clar, el problema ja no només la marihuana en si, que tampoc hi ha tanta diferència en el que és el tabac o l'alcohol, al contrari, qui sa menys. El problema és que pot ser esquemi d'entrada cap a altres bandes.
Ho hem d'anar deixant aquí. Us agraïm molt les vostres opinions, les vostres veus, el vostre compromís amb Radio Illa. Crisol, Paco, Carlos, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A vosaltres.